4:04, més notícies a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Replà, Araceli Bosch i David Oliver, IB3 Ràdio.
El que ja hi som tots, o pràcticament tots, en aquest replà d'agost que comença la seva darrera setmana de temporada i darrera setmana de replà, eh? Així que això, enganxeu-vos a la ràdio, que nosaltres tota la setmana serem amb vosaltres des de les 4 i fins a les 7. I a aquesta hora ens hauríem d'estar felicitant pel llançament del coet Artemis primer de la NASA, que ha de retornar somos a Lluna. S'hora prevista 14:30, hora espanyola, lloc Cap Canyaveral, a Florida, el mateix lloc amb instal·lacions renovades, això sí que va veure partir les missions a Apolo, que dugueren astronautes a la Lluna entre els anys 69 i 1972, però...
Aquí, Houston. Repite, por favor.
Houston, tenemos un problema. Perdemos potencia en el circuito principal B. Tenemos mucha actividad propulsora, Houston.
¿Qué le pasa al ordenador?
Se ha desconectado. Hay otra alarma principal, Houston.
Ha sigut una vàlvula de pressió.
Sí, aquí teníem aquesta pel·lícula Apolo 13, aquesta frase mítica atribuïda a un membre d'Apolo 13, Houston, tenim un problema. La tercera missió destinada a arribar a la Lluna l'any 1970, però no va poder ser, degut a l'explosió d'un tanc d'oxigen. Per sort, tornaren sants i estalvis a la Terra després de 2 dies a l'espai. Però avui el coet que forma part d'aquesta missió Artemis primer no ha arribat a partir. Primer s'ha dubtat per les males condicions meteorològiques, però finalment ha estat per un problema un motor. Aquest era el moment de l'anunci.
This is Artemis Launch Control with an update. Launch Director Charlie Blackwell Thompson has called a scrub for today. Again, Launch Director Charlie Blackwell Thompson has called a scrub of the attempt of launch of Artemis 1 and the Space Launch System with the Orion spacecraft. The issue that came up was an engine bleed that couldn't be remedied.
Aquí estàvem escoltant des de la informació que donava la NASA fa una estona, una horeta, de que no havia pogut ser aquesta vegada, que no serà avui, però que s'està fent feina per solucionar un problema que deien d'un sagnat de motor. Segur que molta gent ha fet allò de... Oh, David Oliver.
Sí, has dit sagnat de motor.
Sagnat de motor.
Jo dic, he dit textual. És el que fèiem en el motor textual. De la barca, en aquell sole mític. I ara sagnaré el motor, mireu.
Sagnava el motor i de, ja veus que això també va passar amb un coet que se n'ha anat a la Lluna.
Clar, clar. Ah, no. Has de posar una maneta per si no arranca, saps què t'ho vull dir?
En el final hi ha molta electrònica, però, molta. Escolta, hi ha molt de manual, també.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Jo deia allò de que avui molta gent ho ha fet. Oh, però és que en coneixem un que s'haurà quedat trist, eh?
Pep en Marcús. En Pep en Marcús jo no sé si l'han de telefonar i tot, si li han de mirar sa cara, si ha de venir. Jo ja el faria venir avui.
Jo crec que vendrà.
Perquè és un dia per comentar de prop i pegar-li un copet a l'esquena i dir-li, Pep, s'apropera. Sí,
tu
sí,
què creus que s'ha posat per veure el no llançament d'aquest coet?
Clar, sa lluna pijama. Saps?
Sa camiseta del planeta, sa corbata de...
Sí, no sé. A veure com vesteix el tema lunar amb Pep, després seran nosaltres, en xerrarem. I també jo me demanava una cosa avui, i és com degueren de patir, es queinaren la primera vegada. Si això passa ara, imagina't llavor. Però bé, no ha pogut ser. Anem a escoltar què diu en Pep.
Cafeïna, drolla dura, drolla fina, control, 1 metre de codos, pressions, nivells d'oli, benzina, èter, combustible irascible, crema un sal diòxid dins un cel monòxid, i no les xarxes es trenca combustible.
Pep ha entrat
en... Pep ha entrat en música d'Antonio Font. Jo també me l'imagino, en Pep.
En Pep així, no? Fent aquesta... Mirant separat i dient això, no?
Fent d'astronauta rimador. Bé, sí. A les 5 i mitja serà aquí, serà en el replà, per contar-nos en directe les novetats d'aquesta missió Artemis I.
Clar que sí, notícies de l'espai que no mos deixen de sorprendre. Hi ha dos homes en qui xerrarem avui que han vist totes les missions especials i molt més. Sí. Varen néixer fa 100 anys quan a Getafe l'autogir de Juan de la Cierva, ni més ni manco, va aconseguir-se, va elevar-se fins a 25 metres de terra durant 3 minuts, cosa que dius, mira tu, el que començava en aquell moment.
Avui anem a la lluna.
Sí, en aquell primer vol,
va passar això.
25
Venga,
metres.
Sí, 3 minuts.
Sí, que si esculps molt fort una oliva per amunt. Era l'any de la guerra entre grecs i turcs, l'any que Crimea se va independitzar de la Unió Soviètica, l'any que s'estableix l'estat lliure d'Irlanda i quan a Canadà s'administra per primera vegada s'insulina a un pacient.
Sí, tot això va passar l'any 1922, que va ser l'any que varen néixer en Pep Nadal i en Arnau Cabot, dos bunyolins d'adopció. Ells ja hi eren, podríem dir, i en Joan Ferrés avui parlarà amb ells. Joan, com anem?
Què tal, Araceli? Què tal, David? Com estàu? Idò, sí, 100 anys... ni Men ni Manco, que van celebrar aquest divendres, qui mencionava un Pep Nadal i Arnau Cabot, ho van celebrar a Bunyola i vosaltres els heu mencionat perquè han d'anar a parlar amb ells, perquè tenen encara molt, molt a dir. De segur que tindran moltes històries per explicar, segur que recordaran algun d'aquests vols especials que heu mencionat i no podien desaprofitar aquesta ocasió perquè el que deu, de 1922... fins al 2022, i curiosament fan els anys el mateix dia, ho van celebrar aquest divendres a Bunyola.
Molt bé, molt bé. I demana-li a veure si se'n recorden d'això, de la primera imatge de l'home quan arribava a la lluna, o alguna d'aquestes imatges que, de televisió que degueren veure per primera vegada.
Sí, sí, m'ho apuntaré perquè, insisteix, ja ho veureu, ja ho diré a partir de les 6 i mitja, però tenen una memòria molt, molt clara, i aquests i altres records tenen, un ha estat marger tota la vida, l'altre ha estat comercial, i ja jo per aquestes professions i sobretot per aquesta memòria que tenen, val la pena escoltar-los perquè tindran moltes anècdotes per explicar i segur que recordaran aquest vol a la lluna.
I on vos trobareu, Joan?
Mos trobarem a ca un dels dos, a ca en Pep, a sa cabaneta. Ells ara mateix no viuen a Bunyola, però hem aconseguit tornar a juntar-los, a part d'aquest acte. N'Arnau també, gràcies, ho hem de dir, a sa seva dona, que mos acompanyarà, n'Arnau, fins a can Pep, i se retrobaran després d'aquest divendres. Ha estat un segon retrobament, ja que feia molt d'anys que no se veien, ells se coneixien de Bunyola, però feia molt d'anys que no se veien, i els hem aconseguit tornar a juntar a sa cabaneta, així que passarem gut d'escoltar-los i sobretot de contar anècdotes que tindran conjuntes, segur.
Segur, segur que sí. Això serà a partir de les 6 i mitja, així que no perdeu replà, que tornarem a connectar amb en Joan, amb en Pep i en Arnau. Joan, fins després.
Fins ara.
Fins ara.
Qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent.
Que mos agrada posar les coses en remull, David.
Ai, sí.
Que bé s'està, quan s'està bé. Ara posam aquesta musiqueta de la Mer de la Mà per xerrar de la mà, justament, perquè com ha passat amb tantes altres coses aquesta temporada, és la primera en què Xarta Aeronàutic ha fet feina sense restriccions, aquestes restriccions derivades de la pandèmia. La temporada passada va ser molt curta, pràcticament només feren feina 2 mesos i volien saber com han anat les coses enguany.
Sí, vos explico un seguit d'ítems, que s'havaran posat damunt la taula de dies el mes de juny. Primer, el govern va prometre perseguir a Charter Pirata. Això és una de les coses que planava en el principi de la temporada. I després dir-vos que també era el mes de juny quan el sector reflectia un procés de recuperació de l'activitat que s'anunciava que la contractació seria en torn al 70% de les seves capacitats. I se parlava de que se recuperava el client nacional i que tornava a prendre força Francesc Alemany. Així més o menys estaven ses coses o ses perspectives. Mentre van arrelant també, això vos ho comentant, perquè sortirà al llarg d'aquesta primera hora d'emissió, formes que van més enllà de xàrter convencional, plataformes que treballen amb embarcacions que no són de la seva propietat o clubs de navegació, que se diuen. De petits empresaris i d'aquestes altres formes de plantejar el negoci en parlarem al llarg, ho dèiem, d'aquesta hora.
Vinga, idò, començant pels petits empresaris, de fet, ara xerrarem amb dues persones que venen a la conversió l'un de l'altre, però un en base a Eivissa i l'altre en base a Mallorca. Ells són en Javi Costa, que és armador i patró del Llaüt Lunes. Li donem la benvinguda al replà. Javi, com estàs? Benvingut.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues som Javi Juan, ¿no? Javi Costa.
¿Qué te dic? Javi Costa, Javi Juan.
Escupa meva, escupa meva.
I Costa, que segon, o mos hem inventat, Javi?
Costa és... és el mestre de la gent que va fer el Llaüt.
Ho hem mesclat. Idò, en Javi Juan i en Miquel Taverner, que és armador de dos Llaüts, que són el Maris el primer i el Maris el segon. El saludam també. Miquel, com estàs?
Sí, hola, buenas tardes, molt bé.
Com va? Tu sols ser patró d'aquests dos Llaüts, però crec que enguany has pogut tenir vacances, eh? I deixar gent contractada en ses barques.
Sí, ho he pogut fer enguany.
Un poc, eh?
He contractat un patró que m'ha donat una mà enguany.
Molt bé, molt bé.
Sí, voleu començar per en Javi. Una cosa, ho dèiem abans, ho deien ara Celi, sou com un sa versió de l'altre, eh? Perquè, clar, tenim dos empresaris de xàrter, tots dos fent feina en lleus de fusta, que és una aposta singular. És curiós. En Javi Juan, anem a començar per ell. Escolta, aquesta temporada, en relació a ses anteriors, com ha estat? Com la definiries mirant l'any passat i l'altre?
Clar, ara, després de 3 anys, és el primer estiu normal, diguem, no? Després dels 2 anys de pandèmia. I clar, venint de 2 anys, complicats, perquè hem pogut treballar molt poc temps, però han estat molt intensos, almenys aquí a Eivissa, ha hagut 2 mesos que l'oferta d'oci no existia. Entonces, a l'illa segurament movia menys gent que enguany, però la majoria de gent durant el dia estava activa. És a dir, a nivell de llogar a barcos o altres activitats de dia, crec que ha funcionat molt bé. I enguany es tenia que tornar a repartir tot molt més. I lògicament, soci, s'endú...
Vol dir que l'any passat te va anar millor que enguany?
En línies generals,
sí.
Enguany millor, perquè ha estat un estiu més llarg, però si concentram els 2 mesos,
ja.
L'any passat va més moviment. Jo particularment, quizá no, però a nivell general, jo crec que els barcos, sobretot els petits, petites eslores, que és el que jo tinc,
ja.
Crec que van funcionar molt, molt millor.
L'any passat se va concentrar tot molt i vas tenir, el que deies, aquests 2 mesos així intensos. Eh? I tu, Miquel, què tal? Enguany comparat amb l'any anterior?
Jo enguany el que més he notat és que he recuperat el client estranger.
Uh-huh.
L'any passat vaig fer molta feina, però varen ser molt espanyols.
Mm.
Gent de Madrid, gent que venia a la península, catalans i això. Clar, i és una mica diferent per el públic, els clients espanyols, també se diferencien un poc els estrangers, que l'espanyol que ve aquí sol omplir el barco. Ells te contraten el llaüt, l'excursió, i solen ser... van a quasi en el límit, a 8 persones, 7 persones.
Sí.
En canvi, l'estranger moltes vegades té una parella.
Uh-huh.
En el meu cas, val el mateix.
Els espanyols aprofitam, Miquel?
Ah, però que normal, jo també ho faria. Clar, que... és vera, és així.
No, canvi, és curiós.
Jo el que veig el nivell és una mica diferent. Però jo el que he tingut molt enguany he recuperat molt els clients estrangers.
Sí.
L'any passat va ser molt, molt escàs, però la temporada l'any passat no va ser gent dolenta per xàrter, perquè venia molta gent de clients nacionals i era una activitat que podien fer en seguretat i se sentien...
Ja. Sí, clar.
Estan aïllats, a un lleu petit, i jo m'ho va anar molt bé,
clar.
Realment.
Javi i Miquel, després parlarem d'altres tipus d'ofertes, sobretot d'un altre tipus d'empresa, però ubicant, i per això també vos hem aplegat en els dos en aquesta entrevista, no? El que és la vostra oferta, precisament, Javi, en el teu cas, aquell lleut, el lunes, lleut de fusta, a dins es contesta eivissenc, canta molt? Ets una oferta molt diferent a la majoria? Com és el que més se mou a Eivissa?
Bueno, jo realment el que estic oferint va un poc a contracorrent de lo que és la tendència general d'Eivissa. És a dir, jo ara quan has parlat de lleut de fusta, jo crec que lleut de fusta com a tal a Eivissa, en fent xartes, jo crec que només és el meu. N'hi ha algun de fibra, pocs, però el que és de fusta com a tal només és meu, i al final pues, bueno, el mantens perquè, bueno, per tradició, perquè és un barco fet a Eivissa, pues, orgull de mantenir algo que és nostre, que és de les Balears, però que realment la tendència pues, general va a barcos de 13, 14, 15 metres endavant. Que,
i això que tu proposes aquí atreu?
Bueno, sí que té... Atreu, és a dir, estrangers sí que els atreu. També tinc treball molt en gent d'aquí, d'Eivissa, que em coneixen, espanyols. Vull dir, ja fa 8 anys que estic amb això i he aconseguit fer el meu mercat. Però crec que no és fàcil, perquè al final a nivell de manteniment, per eslora, vull dir, m'adu molta més feina de mantenir el meu barco que no altres tipus de barco, en plan pneumàtiques o barques de fibra o... I feien que només mires números, doncs, lògicament no aposta pels barcos de fibra. De primeres,
clar. Ara en Javi mos parlava un poc de la seva trajectòria. Miquel, tu quin camí has fet en el món de xàrter i un poc també quina és la personalitat de la teva proposta?
Bé, jo duc molts d'anys, més de 20, lleut de fusta, però com a hobby. Mm. A mi m'agradava molt, sempre m'han agradat els lleuts, els bots, la llatina, i després vaig decidir dedicar-m'hi. Ara em vaig fer un expedient de regulació de feina i vaig dir ara és el moment d'intentar fer d'un hobby, d'una passió, pues, fer una feina. I vaig intentar això fa 4 anys, aquesta és la quarta, i realment bé, i molt content, i perquè dono un producte exclusiu, diferent, i la gent realment el valora. Sí. No tothom, no vol dir que tots els que venguin en el lleut els interessi, però sí que més de la meitat sí que ho valoren realment, que sigui un lleut de fusta, i la proposta que ofereix... Trobo que té molt d'èxit, perquè la gent que ve repeteix. O bé me recomanen a un germà o un amic, i ja tenc uns clients que inclús tenc el perfil de gent, clients que venen 5 o 6 vegades el mateix estiu, o 7.
O sigui que no fa tant que estàs amb aquest...
No, només fa això, 4 anys.
Només fa 4 anys. Clar, venies d'un altre sector.
Sí, venia d'un altre món.
Estàs content, però el que cercaves amb aquesta feina ho has trobat, sí.
Una cosa que és vera, que Charter només se concentra en pocs mesos. Jo, en el meu cas, en Cibern me dedico a una altra cosa. Si un pretén viure només de xàrter amb un lleu petit, és difícil, perquè has de fer tot el negoci en juliol i agost. Juny, la meitat, i setembre, la meitat. O sigui, realment són 3 mesos. Què passa? És difícil. Si has de viure tot l'any d'això, nosaltres, el lleu de fusta, un altre problema que tenen, que Capitaniel se sol despatxar per poques places. Clar, a nosaltres ens interessaria omplir el barco amb bastantes places.
Sí, sí, clar, te baixa la rendibilitat i el fet és que siguin lleus de construcció artesanal.
Clar, com que són lleus sense certificat CE,
ja.
La norma sol ser, la norma, clar, cada capità posa el seu criteri, que més o menys és una plaça per
permetre.
Metro, deslora. Sí, sí, més sí, o menys. Sí. Però moltes vegades no és així. això, clar, fa que la rentabilitat...
Te la limiten, vegades, clar, clar.
Te la limita bastant.
Sí.
Perquè nosaltres no podem anar amb més gent.
Anem a parlar d'una qüestió que ho dèiem en el principi, que precisament a principi de temporada el govern de les Illes Balears va dir que se farien inspeccions i se miraria de limitar el xàrter pirata. Javi, l'altre dia precisament se sentia parlar d'això, valoració de la temporada de xàrter a Eivissa, i comentaven que a Eivissa el xàrter pirata és molt present. Tu t'ho trobes, això? Ho perceps? I com? És complicat perseguir-lo?
Clar, ho pots intuir, però nosaltres l'únic que podem fer, l'únic accés que tenim és, doncs una vegada que veus la matrícula, doncs mirar si està en el llistat d'embarcació autoritzada pel govern balear per fer xàrter. Uh-huh. Però realment a partir d'allí hi ha moltes més coses que no saps, si el patró va legal, si l'embarcació... en fi, paga tots els impostos, si té port base d'Eivissa, si té port base a la península pagant preus de marre de península, ja. I fent 2 mesos de xàrter a Eivissa...
Vols dir que és mal de controlar, per tant?
Sí, és complicat.
És complicat. Miquel, tu això ho notes? Sí. Saps si hi ha xàrter pirata per aquí?
Sí, jo crec que no és el mateix. Una persona que tingui un lleut, un veler, i esporàdicament un grup d'amics els hi cobri per tenir sortida, que potser en fan 2 a l'any per pagar gastos, això sé que se fa, no se pot fer, però això està enxerrant de gent que ho fa molt, molt esporàdicament. A mi ara ve un grup d'amics, que li cobraria? Venga, li cobraré això per fer-li una sortida. Això no crec que sigui el problema. Per jo més, i si hi hagués una persona pirata que surt cada dia, nosaltres, jo el veuria cada dia, la mateixa persona, amb un grup d'estrangers. Jo crec que el problema més, per jo, el que jo veig més important és les embarcacions estrangeres, les banderes estrangeres, que no hi ha control, no hi ha el mateix control sobre una bandera espanyola que sobre una bandera alemana o d'una altra... Què passa? Jo conec capitans professionals, bueno, que fan de capità professional a un barco alemany, que no tenen cap titulació.
Uh-huh.
I surten cada dia en barcos a Port Adriano de 20 metres o de 8 metres.
Clar,
i surten cada dia, i no tenen ni escurs bàsic de seguretat. No tenen cap títol. Tenen una titulació, a lo millor una titulació de recreo, del barrio d'Holanda, per exemple.
Ja.
I fan feina aquí, com a autònom, i això no pot ser. O sigui,
no, clar, això
no
d'informar a l'audiència que això aquí és obligatori, tenir aquestes titulacions.
Exacte.
Aquí són obligatoris, hi ha gent que està fent feina aquí, però sense tenir-les. I una...
Perquè Guàrdia Civil no atura, no, va molt raro que aturin un barco de bandera estrangera.
Ja.
Això és així.
Sí.
I són els que jo crec que fan més coses irregulars, crec.
Ara passarem a parlar d'aquí molt poquet amb persones que fan feina per empreses diferents i mouen molta gent i moltes barques. El vostre cas és molt més al detall. I segur que hi ha una qüestió, que això afecta a tothom, però a vosaltres també hi pot ser de forma més punyent encara, allò que deies de la rendibilitat, no, Miquel? El combustible. Si voleu, començar per en Javi, en aquest cas. Javi, el combustible s'ha d'haver convertit en un autèntic problema. Estan parlant, en aquest cas, de lleuts de motor, i no te diré que sigui l'embarcació que més gasta del mercat, però gasta. Com sí. S'ha notat enguany el tema de l'increment del fuel?
Clar, jo enguany he estat en 2 barcos, vull dir, estic en su lleu, també en l'únic, en su de sempre, i també he començat amb una pneumàtica.
Sí.
Clar, jo en su l'únic, pues, jo estic fent rutes, que ja l'any passat ja vaig canviar de ruta, pues, més de costa, navegant menys, i una zona, pues, al nord de la illa, pues, una zona més... de menys navegació. Entonces, enguany, pues, que hagi pujat el combustible, allò m'ha afectat menys pel lleut l'únic. Vale, però passa de pneumàtica, que fa el trajecte típic de xàrter que feim aquí a Eivissa, que és anar a Espalmador, que és anar a Formentera, pues, a primers d'estiu hem estat pagant, bueno, ja tothom ja sap els preus del combustible, que a partir de juliol Nosaltres no teníem cap tipus de subvenció a les benzineres de, ja, de ports. És a dir, que l'hem estat pagant a 2 euros i pico.
Javi, una sortida que te pot suposar a nivell de despesa de combustible de tu? Que pots haver de posar?
Nosaltres, per exemple, la meva pneumàtica, perquè el lleu gasta menys, però la pneumàtica, que és una pneumàtica de 8 metres i mig, preu real de combustible són 150 euros, preu real. Vull dir, entre 150 i 200 euros, fàcil. Potser l'any passat del mateix trajecte eren, doncs, veien ser 80 euros menys, una cosa així, i això ho nota, sobretot hi ha una zona a Eivissa, que és la Torreta, que és una banda que hi van moltes embarcacions petites de tota la vida de la gent d'Eivissa, i ho notes, pues, que la gent a nivell particular s'ha mogut menys, perquè, bueno, assumir cada sortida, pues, 70-80 euros més, pues, al cap de l'any, si surten 15 voltes o 20, pues, bueno, vas fent números i són un sou.
Sí, sí.
Tu, Miquel, també t'has hagut d'adaptar, no?
Sí, jo not molt poc, perquè realment jo faig excursions, faig sortides i faig navegacions curtes. I el lleut és molt lent, vas fent el low sailing, i realment el gasto de combustible en comparació amb l'altre és molt poc. O sigui, a lo millor estàs gastant per sortir de 20 euros més que abans, o 15, però bueno.
Ja.
És fàcil repercutir-ho o perdre-ho, no? És una cosa... No se la va perquè el consum també és petit.
És baix, ja. Anem tancant aquesta xerrada amb vosaltres, Javi, Miquel. Tema d'aquesta imatge, aquesta sensació de saturació que tenim enguany, principalment a Balears, després d'aquests 2 anys de restriccions, de pandèmia. Com la viviu vosaltres, Javi, a Eivissa, per exemple, en el teu cas? No sé si això vol dir més feina o també vol dir més cales plenes, fondatges ocupats. Té impacte en la vostra activitat? Com ho veus, Javi?
Clar, jo per això em subllegut vaig canviar de zona completament,
ja,
per evitar, bueno, pues, el que deia Miquel, el lleut llueix molt, però el lleut no és un barco de charter per fer grans distàncies. Si em fes el trajecte a Eivissa Formenteres pel Madó, pues, vulgues o no vulgues, has de fer distàncies, i és el trajecte, pues, més massificat. La gent des de fora, pues, s'imagina, a vegades també amb mensajes i vamos de calita en calita i tal, yeah, no sé què, i s'imaginen, pues, que es trobaran el que han estat veient en fotos quan estaven a l'oficina reservant tots els viatges.
Els compartint les fotos d'hivern, des mes de gener, i claro, després s'hi troben el mes d'agost, claro, molt diferent.
Entonces, eh? Idealitzen una cosa, imaginen que tot la mà estarà planeta per ells, que no haurà cap barco fent rioles...
Que no te passarà un iot a 4 pams, a 20 nusos, per de vora, per exemple.
No, i que cada raconet haurà un xiringuito de madera ideal, amb vespre recient arribat, i la veritat és que t'agradaria que fos així, però que aquella època, pues, ja ha passat.
Ja passat.
I en Formentera en concret, pues, no hi ha moltes bandes per fondejar, i trobar-ne, pues, sense barcos en juliol i agost és impossible. Si venen en estructura, els fem més xàrter que ells s'imaginen. Això, els hi posem a l'estructura, venen menys.
Aprofiten les calmes de gener o una d'aquestes, eh? I en el teu cas, Miquel, com ho valores tu? Com ho veus aquest estiu?
Jo surt de Can Pastilla i jo intent sempre anar cap enderrocat, i per allà l'avantatge del lleut te pot ficar raconats. Jo m'intent ficar entre les roques que conec, i arriba, pues, és una mica així que difícil d'arribar-hi, que els grans catamarans no hi poden anar perquè han de quedar de fora. Enguany he de dir que grans catamarans d'aquest tipus party boat, no ho sé, abans n'hi havia 2 o 3, no ho sé, no ho sé exactament, però jo sé que enguany jo crec que n'hi ha el doble.
Yeah.
I sí que se nota, clar, jo intent posar, no és que me molesti ni molt més, però jo intent posar-me fora d'ells, perquè si una persona vol un lleut i està exclusiu, si te poses de vora un barco d'aquests, que hi ha 110 o 120 persones allà, i jo intento anar sempre a un raconet apartat. I amb el lleut, com que no té calat, i és petit de tamany, ho conserves quasi sempre. I, però sí que és difícil, que està bastant massificat i a vegades el client te diu, vull anar a l'escaló del Moro, ho diu molt. I jo dic, sí, ja veuràs, el Moro de Camp Estiu. Però sempre se queden supercontent, perquè sempre trobes el puesto petit de vall enderrocat, una estona... I també és vera que jo faig sortides curtes, no faig ni un dia. Jo sempre faig mig dia, de dematí a l'hora baixa. És el millor, perquè de dia sense te fa llarg, que si ve mal temps, i un samaratge... I en el final fas exactament el mateix, en 4 hores que en 8, en el qual jo faig 2 sortides.
Sí, sí.
I la gent se queda supercontenta.
Beníssim.
Molt bé.
Perquè tenen temps de tot i...
Idò, escoltau, gràcies a tots dos per aquest retrat i per compartir-ho amb els oients del Replà, Javi Juan, Miquel Taverner i...
A valtros.
I que vagi molt bé,
vale,
el que queda d'estiu. Una abraçada.
Gràcies.
Adéu,
adéu. Adéu. Avui de matí David sentia en Sergi Marcos el dia, la seva secció de punts suspensius, que parlava d'escaló d'esmoro, parlaven justament del tema de la saturació, i deia que havia vist una foto que apareixia una sopa de fideus. M'ha parescut fantàstic.
És que és així.
Que me'n podia imaginar una sopa de fideus plena de gent a dins aigua.
Nosaltres ja tenim una data en què recordàvem arribar a escaló d'esmoro, trobar-lo buit.
Sí.
També és vera que s'hi anava bastant abans que comencés l'esplet de la temporada i poden nedar
en roba sense. Portals vells, vull dir...
Sí, sí, sí.
O Macarella, però està clar que ara ha canviat tot. Bé, ara seguirem parlant d'aquest sector, seguirem embarcats i amb els peus en remull. Petita pausa i tornem.
El Replà. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca Lines pots passar un dia inoblidable a Menorca. Sortides diàries des de les 9 del matí i retorns fins a les 10 de la nit els diumenges. I si t'uneixes a Menorca Lines Club, viatges amb el teu vehicle gratis. Reserva a menorcalines.com o a la teva agència de viatges. Menorca Lines. Som Menorca. El pop rock és a IB3. Rec Play. Repassant la història del concurs Pop Rock, amb la participació de l'Ajuntament de Palma. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, Rec Play, a IB3 Ràdio, amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Ràdio, El Replà.
Venim de parlar amb en Javi Juan i en Miquel Taverner, dues persones que representen el petit empresari de Charter. Ara anem a fórmules de plantejar el negoci que venen agafant forces de res anys.
Sí, ens referim a plataformes que gestionen embarcacions que no són seves i a clubs de navegació. Parlam de la primera opció escoltant declaracions de Amanda Zaragoza, la country manager de Sunboat a Espanya.
Sunboat és una empresa francesa que fue creada en 2014 con el objetivo principal de dar acceso a la náutica a todos. Por eso ponemos en relación propietarios de barcos, que sean empresas o autónomos, y inquilinos. La ventaja principal para un propietario es que puede rentabilizar los costes de mantenimiento de un barco rellenar los calendarios en temporada, por ejemplo, más baja y aprovechar de nuestra visibilidad, de la visibilidad de nuestra plataforma. Para un inquilino, la ventaja principal de una plataforma con Sunbot es que son empresas serias, que nosotros ya hemos comprobado todo, que los barcos son de alta calidad y que también se puede alquilar un barco para cada uno de los proyectos, que sea un mediodía, día entero, semanas completas. Y entonces el inquilino tiene la posibilidad de alquilar un barco a un precio accesible. Por ejemplo, tenemos nosotros más de 50.000 barcos anunciados en la plataforma y se puede alquilar un barco a partir de 250 euros al día. La filosofía de Sunbot es realmente democratizar la náutica y que la gente sepa que se puede alquilar un barco en unos clics.
La va mirar aquesta temporada, com la valoren?
Aunque aún no se ha acabado la temporada, pues nosotros hacemos una valoración de ella bastante buena. Desde la pandemia hay un interés muy fuerte en el hecho de alquilar un barco, entonces hay un interés muy muy grande. También hemos notado que hay cada vez más repetidores, entonces la gente que estaba alquilando un barco el año pasado por, no sé, hacer un cumpleaños, celebrar un cumpleaños a bordo con amigos, este año han alquilado un barco una semana para irse de vacaciones con familia. Entonces es algo que está entrando, el hecho de alquilar un barco es algo que está entrando en la mente de la gente como una actividad pues muy guay. Y bueno, hemos también notado que hay zonas preferidas para la navegación, por ejemplo, la Costa Brava, las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana. Estas zonas gozan de una demanda muy fuerte, muy grande.
Parlem de sector de charter a Balears, fortaleses y febleses.
Las fortalezas del charter en Baleares, bueno, pues hay varias. Al ser unas islas, hay posibilidad de navegar por los cuatro puntos cardinales de la isla. Es decir, que si un día hace mal tiempo o viento, por ejemplo, por la parte norte de la isla, pues se puede seguir navegando por la parte del sur. Entonces no se pierde un día de navegación como tal. La otra fortaleza que veo es que son lugares espectaculares con paisajes muy bonitos. Y como estamos en el Mediterráneo, el mar no es tan bravo como en el océano. Entonces, bueno, es más fácil de navegar. Puedes disfrutar realmente de tus días navegando a bordo. Y por mí, una última fortaleza de la zona es que es un destino muy internacional y entonces hay turistas de todos los sitios. Y esto nos favorece a nosotros, a Sunbot, porque somos, bueno, una empresa que habla todos los idiomas. Entonces, bueno, así tenemos clientes de todas partes del mundo que quieren navegar a Baleares, que es una zona muy famosa. Debilidades del charter en Baleares: al haber tanta demanda y al ser un destino tan turístico, los precios pueden ser un pelín más elevado que en otras zonas de España. Como hay muchas aglomeraciones, muchos barcos en la temporada, lo hace un poco difícil navegar porque hay mucha gente y entonces se tiene que navegar con más cuidado para no tomar riesgos. If I could fly like birds on
high, then straight to her arms.
aquesta és la visió des d'una gran plataforma de xàrter. Després tenim una proposta diferent que ve agafant terrenyes de res anys, que és el Club de Navegació.
Sí, en aquest cas parlant de pagar una quota anual o mensual que permet navegar en diferents embarcacions tantes vegades com queda estipulat segons la quota. En parlam amb en Fernando Larumbe, director de Desenvolupament Empresarial de Fanàutic Espanya i Portugal. Fernando, benvingut, com estàs?
Hola, què tal? Buenas tardes.
Fernando, per ubicar la vostra feina, la vostra activitat, què és diferent a Fanàutic d'una empresa de charter convencional?
Bueno, digamos que administrativamente sigue siendo una empresa de charter con barcos en vista sexta y es un alquiler, pero está más dirigido a gente que no quiere hacer una salida puntual, sino pues disfrutar de tener barco todo el año y bueno, conocer otros navegantes, poder hacer actividades, hacemos viajes, formaciones. Es un club, básicamente.
Sí, això que comenta ara en Fernando Araceli, jo pensava que mirem una mica cap a la desestacionalització, no creus?
És així, Fernando, que un poc aquest concepte de club de navegació se vincula a la desestacionalització, ja ho diré bé, la desestacionalització.
Sí, sí, bueno, básicamente la intención además es intentar pues aprovechar al máximo el poco espacio que tenemos de agua. Y bueno, acercar un poco también por precios la navegación a la gente, ¿no? Desde 200 euros, como comentaba antes, que suele ser una salida, nosotros tenemos las mensualidades y bueno, ofrecemos, como decía, pues otra serie de servicios añadidos que pueden dar facilidad, sobre todo a la gente, por ejemplo, en Mallorca y en Baleares, que sabéis que es bastante complicado acceder a amarres, los que son bastante altos, etcétera. Bueno, es una manera de poder también dar el servicio a la gente de aquí.
O sigui, a partir d'uns 200 euros cada d'elles, una persona podria navegar tot l'any.
Sí, puedes navegar todo el año, tienes salidas ilimitadas en las embarcaciones en las que te apuntamos, que va en función un poco también de tu titulación. Y bueno, puedes utilizarlo en diversos puntos de la isla o de España, incluso dependiendo de la cuota a nivel mundial. Hay más de 350 bases de Freedom ya por el mundo. Y bueno, tenemos una reciprocidad que se llama que te permite poder navegar en todas ellas.
I per exemple, jo ara, si me feies soci de Fanàutic, m'assignaríeu un barco a mi i a altres persones, no? I nosaltres ja mos hauríem d'anar com organitzant.
Sí. Bueno, básicamente, sí, exacto. Hay un sistema online de reservas en el que tú pues ves el calendario, ves los barcos que están ocupados y puedes realizar las reservas con antelación. Finalmente no está solamente dirigido a un barco, te hacemos formaciones en el barco, en el sistema y en los resto de barcos que tenemos y que quieras ir utilizando y finalmente bueno, pues tienes abierta esa posibilidad. Aquí en Mallorca tenemos 10 lanchas, por ejemplo, en 4 puntos distintos que te permiten también ver distintas zonas, ¿no?, de la isla.
Fernando, me sembla que estàveu en creixement o que vos heu integrat a una plataforma molt gran, a un club molt gran, diríem, que va amb aquesta línia, no?
Sí, efectivament. En Estados Unidos, que fueron los pioneros con este sistema, ya había un club muy grande en el que nos fijábamos que tenía 170 bases después de 30 años de trabajo, pero fue adquirido por la compañía más grande del mundo de náutica recreativa, desde Brunswick. Son los dueños de motores Mercury, Quicksilver, Sirius, bueno, muchas marcas, y bueno, lo adquirieron porque vieron que era un poco la tendencia, ¿no?, de pagar por el uso y no por la propiedad muchas veces, ¿no?, y bueno, aterrizaron aquí en Europa y lo primero que hicieron fue adquirirnos a nosotros, que éramos en este momento Fanatic, que eran los que más implantados estábamos en Europa, y nos han integrado con ellos, y la verdad que bueno, una pasada. En 2 años de 170 bases hemos pasado a más de 350.
¿No? Fernando, està clar que el mercat és dinàmic i aquestes fórmules que mos comentes mos parlen de noves maneres d'evitar en aquest mercat, no?, de fer-se fort en aquest mercat. Tu, mirant el futur, les fórmules cap on creus que aniran? S'imposarà una a l'altra? Cohabitaran el club?
Sí, yo creo que cohabitaran siempre, efectivamente, porque creo que finalmente no todos nosotros tenemos una vida en la cual en cada momento de la vida pues bueno, pues puedes dedicar más tiempo o menos tiempo, dedicar más patrimonio o menos patrimonio, ¿no?, a poder gastar y bueno, la sociedad es cada vez más cambiante y dinámica y creo que al final la gente acabará pasando un poco por todo. Mientras arranquen con un club de navegación, por la formación y porque te ayuda, ¿no?, a acceder al mar, luego quizás no le compense y ya quede simplemente charteando de vez en cuando o finalmente decida comprarse un barco, ¿no? Porque se le puede permitir y sale que va a dar el uso.
Sí. I de Fernando Larun, bé, moltes gràcies per aquesta estona. A veure com acaba aquesta temporada. Així, clar, vosaltres la temporada feis la mateixa lectura que la resta de gent que m'ha entrevistat o per vosaltres és més llarga?
No, nosotros realmente la temporada es todo el año.
Es todo el año, claro.
En verano hay más, sí, en verano hay más uso quizás de los barcos. En invierno hacemos más actividades, más formaciones, más cosas pues, para que la gente no deje el mar. Ya sabes que en Mallorca en septiembre parece que se acaba el verano y la verdad es que los mejores meses están fuera de verano, ¿no?
Sí, sí.
Más tranquilos y el tiempo y el agua nos lo permite. Así que tenemos temporada todo el año.
Es una temporada larga, claro. Y don Fernando, muchas gracias por esta estona, que vaya muy bien.
Moltíssimes gràcies
a vosaltres
per
haver-nos
un
poquit.
Gràcies.
Adéu, adéu. I petita pausa, i ara ja arriba en Toni Frau, Erxiga, amb les seves propostes culturals. Si no teniu pla, ell vos dona idees.
El replà. Araceli Bosch i David Oliver. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A l'estiu canviem els horaris. No volem presses, volem anar al nostre ritme. Amb el servei a la carta i els podcasts d'IB3 Música, pots muntar-te a la teva mida la programació de la ràdio pública. IB3 Ràdio, el teu ritme, quan vulguis i on vulguis. A Capdepera, escoltau IB3 Ràdio, el 96.4 de la FM.
A IB3 Ràdio, el replà.
Menorca és un jardí florit. Ses menorquines, ses roses, ses
Com estàs, Toni Frau?
Beníssim.
Sí?
Encantat d'estar aquí una altra vegada.
Que bé, te donem la benvinguda amb la Joana Pons, cantant a Menorca. Quina dona,
eh? És per ambientar un poc. És
perquè mos vens a parlar d'un esdeveniment que té lloc a Menorca.
Exacte, i de fet molt tradicional. Sí. A Menorca existeix el costum d'origen pagès d'anar a fer la bereneta o sopar a la vorera de la mà, amb coques salades, cregolins, albergínies, planes, formatge, sobrassada i coques dolces. Tot una tradició que ha perdurat fins als nostres dies. El Museu de Menorca ha organitzat un sopar i una xerrada a càrrec de l'antropòleg Jaume Mascaró, tot a les 9, a la platja d'Esgrau. He parlat amb ell perquè ens expliqui un poc com és aquesta tradició i els tets interessants i el seu origen.
És una tradició que es celebrava el dia de Sant Cristòfol, dia 10 de juliol, però en realitat més o menys la data es fa coincidir, tot i que el 10 de juliol es va acabar convertint en referència, en el moment de que amb intensa activitat dels pagesos el mes de juny, juliol i agost, que tot el món queden sense acabar, és a dir, segar, batre i mesurar. No? Aquesta sortida a la vorera de la mà, els pagesos la fan després d'acabar de segar, antes de començar a batre. Quan tenien les garbes ja recollides a cera, a punt per començar set setmanes de la segona part de juliol i començaments d'agost de batre, que depenia del temps segons la quantitat que n'hi hagués, doncs fan una espècie de sortida de navega quedant, de celebració, i se n'anaven a fer la bereneta, que en realitat era una bereneta sopar, que li deien bereneta, perquè se n'anaven al capvespre.
Quina relació té amb la mà?
És una frontera doble, és una frontera ambivalent, és una frontera d'aventura, però a la vegada, perquè et permet mirar en fora, però a la vegada és una frontera de perill. I totes les llegendes populars, sobretot a la pagesia, el que contaven era que allò, els atacs de pirates, de moriscs i de desò, que Menorca, com a Mallorca, n'hi ha moltes que venen de la mà i que són un perill. Per tant, la mà sempre té aquest aire ambivalent, però saber que insistiu d'anar a tenir fresca i veure la mà i tot això, funcionava.
I amb la religió?
Fins al punt que l'èxit d'aquest tipus de celebració es va contagiar relativament prest en el poble, i el fet de que faró coincidir amb la festa de Sant Cristòfol li va donar allò, diguem, una marca també quasi religiosa, no? És a dir, Sant Cristòfol era una festa que no era festa de precepte, era una festa normal, però Sant Cristòfol era un sant molt celebrat, conegut, hi havia molt de Cristòfols, tòfols, que diuen aquí, a Mallorca, em sembla que també, que eren forma, indicava la popularitat i el nom, i fins i tot hi ha parròquies que tenen aquest nom, no? Per tant, Sant Cristòfol es va convertir en una festa que es va associar a fer la bereneta saborera. I avui en dia, encara avui, moltes famílies a Ciutadella, i molt sobretot, i qualsevol altre poble, però sobretot Ciutadella i molt que ho tenen més a prop, a on sembla que també es va posar de moda un temps, anaven a fer la bereneta saborera el dia de Sant Cristòfol.
De quina manera es vincla amb la festivitat de Sant Cristòfol?
Que és una festa de descans entre dues feines del camp i que se converteix en un símbol. Jo no sé, ja dic, jo no sé fins a quin punt has fet d'agafar Sant Cristòfol perquè coincidia per casualitat amb els temps i, per tant, agafar Sant Cristòfol s'acaba convertint, aprofitarem que sigui el dia de Sant, que així ho celebram, no? Sant Cristòfol té simbòlicament un avantatge, i és que és un sant de vorera, no? Tant que la iconografia el representa, per cap, no de vorera de la mà, en aquest cas de vorera de riu, no? És un traginer que travessa, que ajuda a travessar a un gual a la gent que vol travessar un riu, i per això se'l representen amb la figura de Jesús a les espatlles que travessa el riu, no?
Roseret de roses blanques, qui mos ho havia de dir? Tan amics com érem amantes, que ara haguéssim de renyir. Si em renyir...
Idò, aquí està amb Antoni Frau fent sa bereneta i en ses explicacions d'en Jaume Mascaró. Aquesta activitat és avui a les 9 a la platja Es Grau, organitzada pel Museu de Menorca, però, Toni Frau, no hi ha entrades ja. Està tot esgotat, però tu volies saber més coses. Què més volies saber?
Sí, jo li he demanat quina seria la gastronomia que s'usava durant aquesta festivitat.
És una tradició que, a més va associat a un tipus de menjar característic, és a dir, normalment no podia faltar la coca en tomàtiga, perquè en aquesta època de començaments de juliol és quan es cuen les primeres tomàtigues, que són allò primerenques i bones, i la coca en tomàtiga és un clàssic. Un altre clàssic d'aquestes berenetes són les obriginies al forn o les obriginies planes, plat típic també local, perquè en aquesta època també les obriginies és quan es comencen a cuir i són allò, estan en el punt que ha acabat d'arribar, no? Pastissets, coca d'obercoc, que també és el moment que hi ha obercocs, allò també forma part d'aquesta tradició de lo que diuen a Menorca un dia de navega, un dia d'esbarjo, un dia de respirar l'aire de la mà.
Hi ha molt de contrast entre com s'anava i com es va ara a la platja?
Els pagesos no nedaven, perquè els antics no en sabien. Fins fa 4 dies no en sabien. No en sabien els pagesos i no en sabien la majoria de pobles d'interior. És a dir, i a més és anar a nedar com a pràctica habitual, a Europa mateix comença a començaments del segle XX com una novedat d'una tradició post-romàntica, que és el plein air, és a dir, sortir per endreçar aire i anar a la platja. I això després es generalitza i es converteix en una moda general a tota Europa, però històricament és una cosa recent, és a dir, antigament la gent va a la mà, com t'he dit antes, com font de perill, no? Que a la vegada convidi a somiar et ambivalència polida de la mà, no? Perill i somni a la vegada, perill i aventura.
me'n vesteix de sal i m'omple els ulls d'alegria. Me la puc treure d'escap, ella m'anima sa vida. Fa costat el sol, sa lluna, sa nit i en es dia, i fa que ses fronteres...
David Antoni Frau, ja que el tenim aquí ferrat perquè se'n anava ara mateix a la platja es grau a menjar vígaros i aubergines plenes i a veure cervesa talaiòtica que aquí no s'estan de res. Aquí...
Fins a quina hora se devia allargar aquesta bereneta, Toni?
Pues, en teoria, el que mos ha dit
en Jaume,
disculpeu. M'haurà comentat que no fins que no feia molt fosca, perquè tampoc els hi feia molta gràcia, ja, en els pagesos, ja. Així que sí, anaven sí. Un poquet, potser se menjaven un poc els peus, però era més d'esbarjo. No?
Per menjar-se tot el que has dit que duien,
és que imagina,
o menges molt aviat, o hi vas pres.
I també duien guitarres, t'ho imagina't, també. No sé.
Sí, sí.
Segur que feien un pot llarg. Vinga, que així anem tancant aquesta primera hora de replà, que com totes nosaltres mos passen volant, i ara preparam un altre berenar. No, però amb un eivissenc, això, un poc empaltat, de Formenterenc, de mallorquí, i parlarem d'història, d'esclaus, ja veureu que interessant. I en Pep Marcús, que mos ven la seva secció d'astronomia i notícies tan fresques com que la missió Artemis 1 s'ha hagut d'esperar un poc que aquest cot no ha partit cap a donar voltes a l'òrbita de la Lluna.
Estendràs a matinera et senyum que em guia.